Cuando era más jovencito, tenía pelo para aburrir, y con mi pelazo al viento yo era muy feliz. Con la magia de mi melena ligaba sin parar, y ahora que soy mayor, mi pelo se ha ido a cagar. Soy tan calvo como el culo de un bebé. Quiero pelo para lavarme con Pantén. En Turquía dicen que lo implantan bien, pero no puedo, no tengo ni un clavel. Soy tan calvo como el culo de un bebé. Quiero pelo para lavarme con Pantén. En Turquía dicen que lo implantan bien, pero no tengo un duro. Por favor, vuelve a crecer.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
La cançoneta és per al dia adequat, no?
És, i a més és de veritat, perquè cada 7 d'octubre tinc que dir-te, Susana, que se celebra el Dia Mundial dels Calvos. Al marcar esta data al calendari, pues això se pretén acabar amb els estereotips associats a la calvície.
Diuen que els calvos, no? Diuen, mira, jo no sóc calvo, jo tinc una entrada VIP al cervell. És a dir, hi ha frases per a tot.
No, però la part positiva, aquestes persones se ho agarren en toque d'humor, que és que al final n'hi ha que agarrar-se en aquest aspecte, no? N'hi ha gent que li afecta psicològicament i això és el que en el programa d'avui anem a intentar, i a pujar-los l'autoestima, de que no estan solos, perquè després contaré unes estadístiques que dirà, ostres, pues no estoy tan mal, no?
Hi ha algú que diu, el moño són per guardar idees, i jo ja les he deixat totes fora.
Veus? Pues imagina. Si serà, pues mira, s'haurà llevat d'estrès, s'haurà llevat de tot, i la persona, imagina. Pues la pèrdua del pèl, Susana, és un fenomen que durant segles ha acompanyat a la humanitat. I encara que per a molts significa un greu problema d'autoestima, per a altres és simplement una de les característiques físiques per als que se reconeix a aquestes persones. És que la percepció que la societat té dels pelats va canviar en els darrers anys. I si bé en un començament se li venia com un símbol relacionat amb la vellea, amb la vejez, diguem, amb el temps va obtenir altres significats. Tinc que dir-vos a tu i als nostres oients que si bé els cabells i les ungles són extensions del cos que en podem prescindir, la humanitat sempre s'ha resistit a tindre que veure els calvos. Per això els grans laboratoris no paren d'inventar xampús, tintes, peruques, ones i adorns per a fer lluir millor el pèl, o la falta d'este. Però els esforços no han estat tan exitosos, i així ho confirma la comunitat mèdica internacional en afirmar que en complir els 30 anys, un de cada 4 homes perd els seus cabells. I fins i tot n'hi ha algú que comença ja a partir dels 21, antes dels 21, a quedar-se calvos. Encara que l'alopècia hereditària afecta a 2/3 de la població mundial, i ha anat augmentant amb l'edat perquè els follicles capilars, és que aquestes paraules, ja saps que jo no soc metge, s'aconsegueixen, tinc que dir-te, Susana, que no es pot parlar de l'home es tingui condenat a estar calb, sinó és per això, genètica. Cada dia la ciència avança a passos de gegant i trobem nous tractaments per a combatre la calvície, fins i tot quan hi ha predisposició genètica. Cada vegada més homes troben mètodes per a salvar la tija pilosa, o tallo piloso en castellà.
Sí.
Seran molts dels nostres oients, Susana, que se preguntaran quan se perd el cabell. Pues tinc que dir-los que amb l'edat es perd cabell perquè l'organisme alentís la seva producció. Però també es perd cabell que es dona a llum, després de les cirurgies, per les infeccions que pot agarrar les persones, per unes dietes estrictes que nosaltres ens fiquem per voler estar per més i el que perdem, piso, quilos no, però pèl és el que ne perdem. Quan ens trobem davant de molt d'estrès, que això és quasi que primordial, avui en dia tenim una societat molt estressada i vivim sempre accelerats i vivim això, doncs que sàpiga la gent que viure aquest ritme és un dels factors principals per a perdre pèl.
N'hi ha una frase feta que diu cap pelat, cap preocupat.
No, és que mira, pues ve com a anillo al dedo, no?, que es diu.
Clar.
Perquè com agarrem aquestes preocupacions i això, pues que sàpiga la gent que n'hi ha que agarrar-se la vida amb més tranquil·litat. També per la mort d'un ser que molt boigut o un divorci.
Sí.
També és factor de calvície. O després de la menopàusia, també n'hi ha moltes persones que també... I per la baixa autoestima, ens hem de voler més. O sigui, així és que al final veiem que gran part d'això és psicològic, tot, eh?
Et vols que doni una frase que anime ara? Quan ens volem de voldre, ens hem de voldre més, no? Pues diu, el cap calvo és com la lluna plena, que brilla i atrau.
Veus? Que bonico.
Veus? Els calvos tenen el seu sexapil. De fet, hi ha gent que té monyo i s'arrapa el cap.
Sí, perquè se veuen més atractius, no? Vull dir que avui en dia... També els medicaments contra l'acné també poden produir, o sigui, te lleves els granets i te lleves també el pèl, de passo.
Sí, te ho lleves tot.
O per les píldores anticonceptives, també poden ser un factor per a este problema. Com t'hauràs donat compte, Susana, es veu que el pèl té molt d'enemics, no? Tota aquesta gent que ha tots els dos problemes que acabem de mencionar, cosa que ha donat peu al desenvolupament d'una indústria gegant que produeix xampús anticaiguda, promociona massatges, ven aliments que podrien evitar la caiguda i medicaments de tots els preus i efectes per a tots els consumidors. Però com aquesta mesura tampoc ha estat efectiva totalment, la solució sembla haver arribat a les sales de cirurgies, on cada vegada són més populars els trasplants capilars. En aquest entorn s'ha desenvolupat una indústria de turisme mèdic que té a Turquia com la meca mundial de les cirurgies capilars, on prometen plena restauració capilar per pressupostos que oscil·len entre els 4.000 i els 15.000 euros, depèn de la quantitat de pèl que vulguis ficar-te. 4.000 euros un pelito, 15.000 la cabeça entera.
Ja. O si estàs ingressat més o menys temps,
també,
clar
és que això...
que la clínica, dia que passes allí, pues, suposa que també valdrà més diners.
No sabem els preus que poden haver en Espanya i tal, i avui en dia si està equilibrat, això tinc que dir-ho que ho ha tret de diferents articles de la premsa, entonces no, com no ha tingut necessitat de moment d'utilitzar aquests servicis, no puc tampoc dir.
Jo de veritat que tampoc he tingut ningú prop que els ha utilitzat. Sí, conec gent que s'ha fet implants i a uns li han eixit bé i altres pues els han perdut en el temps, eh.
De fet, el cine espanyol no farà apenas un par de anys va dedicar una pel·lícula al turisme de Turquia, una pel·lícula d'humor que
divertida.
Si algú anime a veure-la, que sempre va bé promocionar el cine espanyol. I és que segons els més recents informes de la Societat Internacional de la Cirurgia de la Restauració Capilar, la ISHRS, en anglès m'imagino que estarà, entitat mèdica amb presència a més de 70 països i prop de 1.100 membres, prop del 80% dels homes i el 25% de les dones pateixen pèrdua genètica del cabell, o sigui, en diferents dimensions, ja que, com jo, per exemple, tinc les entraes, no?, que menys mal que tinc un flequillo que el tapa, no?, però n'hi ha que no té esa sort ni siquiera el flequillo, entonces ja... però n'hi ha de diferents... Així n'has d'arribar a ese 80%. Com tot en la vida, existeixen curiositats i en el meu dels calbs no serà menys. Per exemple, anem a contar alguns exemples, no? Per exemple, a l'edat mitjana, la calvície va ser un sinònimo de malaltia, com per exemple era la sífilis. Per això es va fer popular l'ús de perruques en aquella època. També s'han trobat sarcòfags egipcis d'homes calvos que daten de fa 2.600 anys antes de Cristo, o sigui, que calvos...
Tota la vida.
I més este que seria faraó, pues tendria aquest estrès
de dur
un país tan gran.
Ja.
O per exemple, el de les dones, el primer, el de les dones, el primer símptoma de pèrdua és l'aprimament del cabell, o sigui, a les dones se'ls fa, finet, són els primers símptomes de, del
possible cabell. Que patim, en quan atravessem l'edat esta crítica, que mos adrentrem allí en allò que diuen menopàusia, pues el cabell te se fa prim.
Sí, sí. També els budistes se rapen com a senyal de renúncia a la vida ordinària. Veus? Això és per... Un estudi que va fer l'Institut Mendiair a principis d'aquest any va donar que a Occident hi ha més homes calvos que a la resta del món. Serà perquè som una societat molt avançada, però molt estressada. Deduís jo, perquè quina casualitat. I ara, després, te donaré uns quants països que alerta a nostres oients que se quedaran flipats. I és que la calvície masculina varia segons el país, la regió i l'ètnia, però també està influenciada per l'estil de vida, les hormones i l'edat. Saps, Susana, que Espanya, i ahí va la notícia, és el país amb més homes calvos del món?
Increïble.
Com t'has quedat? Tot i que l'estrès, la genètica o les deficiències en l'alimentació poden ser algun de les causes que estiguen darrere de la pèrdua del pèl en la població masculina, és la combinació de tots aquests factors i altres tipus el que sembla que pot donar la resposta al per què. Segons s'observa al mapa que se presenta a l'entitat, Espanya lidera el rànquing que en un percentatge d'homes calvos que està oscil·lant el 44,5% de la població espanyola.
Quasi la meitat d'homes.
Quasi la meitat en diferents...
Ojo, homes i dones.
Homes, en este cas, és la estadística.
Només homes.
Homes. I un 44,5, ja te dic, no és que siga calvo o tot pelat, sinó en diferents...
No, no.
O sea, entraes, la coroneta de frare, cada un...
Que tenen pèrdua de cabell.
Correcte. Li seguís molt de prop Itàlia en un 44,37% i França és un 44,25% dels països, de, diguem que són els que tenen el top 10. No?
Ojo, pues és la part del món estem tots, estem propers, som veïns uns d'altres.
Correcte. Però el quart, per exemple, és els Estats Units, Alemanya és el quint, Croàcia, Canadà, la República Txeca i Austràlia seguissin en la llista i ja acaba al final, ja, diguem, d'una llista de 47 països. Bueno, anem a l'altra part del continent, com és a l'Argentina, que ja, ja baixa un 49%, o la Malàcia, un 29,25%, les Filipines,
Malàcia,
un 28%.
Filipines, un 28%.
Colòmbia, un 27,04%. E Indonèsia, un 26,96. Els països estos americans, a lo millor, són més tranquils. Ara, ahorita voy... No sé México, però on pararà.
No, des de luego...
No està ni en la llista.
Des de luego, sí que tenen... O sigui, has dit, tu es veus i tenen un bon monyàs, eh?
Pues mira, mira, me trago les palabras. México està el que fa 14, veus? No? Jo pensava, dic, esto que se va agarrar tot de més tranquil·litat.
No, és més el que acabes de dir fa un moment... El del 20... L'últim, què has dit?
L'últim està en un 26, quasi 27%. I és Indonèsia d'una llista de 47 països.
Ojo,
O sigui, quasi que nosaltres li doblem en 44-50 que té Espanya. O sigui,
però que Espanya siga el primer en la llista de gent en poc demonio, de homes en poc demonio, seguida d'Itàlia i després França, que és que estem al mateix enclave.
Sí, sí.
Algo tindrà que veure, eh?
Jo crec que també té algo que veure, ixe estès d'higiene, no? Nosaltres en aquests països mediterranis som molt de... Dutxamos totes les dies...
No, però jo crec que... No sé, no, jo no crec que... Igual és el clima... No sé, igual.
No res, però sí que és curiós que tots per proximitat siguem aquests països... Que estic mirant jo Portugal, i Portugal no apareix, en la
llista. No me digues. Pues claro, entonces ahí mos ho trenca, no, la estadística.
Portugal passa al puesto 31, en un 33,50.
Claro, pero mos trenca la estadística. Perquè si Espanya està, perquè Portugal no.
Claro, perquè nosaltres per proximitat, vamos, veïns que som, no, cosins germans.
Pues ya no té res a veure en lo que jo diria, la climatologia i demés, no té res a veure.
Sí, el Portugal està pues, entre Pakistan, Israel, Àustria, Sud-Àfrica, o sigui, en països ja com si estiguera més allunyada de nosaltres. Paradojas de la vida. Pues com cada vegada hi ha més estudis en els quals ens diuen qui són els elements de què pot dependre la pèrdua del pèl. Per exemple, la genètica. Ja han comentat que els homes caucàsics tenen, segons van demostrar diverses investigacions, una predisposició genètica més gran a partir de pèrdua del cabell. També la dieta, Susana. Com moltes altres coses, la dieta juga un paper crucial en la salut capilar. Les grans quantitats de carn i aliments processats no ajuden a obtenir la quantitat de vitamines i minerals adequades per enfortir el creixement saludable dels cabells. També les deficiències nutricionals. La carència de vitamina B12, que la B12 a mi sempre m'he vist casualment en els anàlisis, i la vitamina D, entre altres, també poden portar a la pèrdua del cabell. Aquestes deficiències són més comunes entre la població occidental, casualment. L'estil de vida, per exemple el sedentarisme, el fumar, l'exposició limitada a la llum solar i els altres nivells d'estrès contribueixen a la pèrdua pues, també dels cabells. I com no, l'edat. Els països occidentals tendeixen a tenir poblacions de mitjana lleugerament més grans, o sigui, gent major, cosa que pot contribuir a tasses més altes de calvície. Per exemple, el Regne Unit, l'edat mitjana dels homes està sobre els 40 anys. Mentrestant, alguns països asiàtics amb tasses més baixes de calvície, com Indonèsia o la Índia, generalment tenen una població més jove. O sigui, a nosaltres, l'Europa és un país, un continent, pues, com diu les estadístiques, així, no, més major i, evidentment, pues, dispara les estadístiques. Espanya, també, al millor, i sa explicació també la trobem perquè som una de les poblacions més envelleïdes, el problema que tenim en natalitat en este país.
Clar, però jo crec que som quasi tota Europa, estem envellint-nos al mateix temps, És a dir, tindrien que ser més països en este...
En claro, estadístiques,
és Espanya, no? Itàlia, França, però pues, Estats Units i Alemanya, no sé.
Home, Alemanya, jo recordo farà 4 o 5 anys, de fet va haver una sèrie televisiva que va fer la televisió pública alemana sobre la societat alemana era la més envelleïda d'Europa i el govern alemà de la Merkel recorda que va donar 30.000 euros per a potenciar la natalitat perquè veien un problema grau de relevo generacional cara a les pensions, cara de tot. I se va disparar l'asso de natalitat, saps? A lo millor això que vaiguera per a Espanya també, que som un país que estem carents de relevo generacional i d'alguna manera baixar el nivell de calvos, I no, és que això de ser el primero del mundo, que te diga. Pues, per què creus, Susana, que té tan important el cabell en els éssers humans? Tu per què creus que pot ser?
Tan important el cabell?
Sí.
Per a mi, per exemple, perquè forma part de com jo me veig, del meu...
La bellesa,
sí,
no?
Sí, sí, el primer guapo que veuen de mi, no? Pues per a mi el cabell té molt d'importància. Jo tinc que tenir un cabell sa, en un bon color, net, en bon aspecte, o sigui, has de dir, per a mi és molt important.
Pues estàs quasi que en les estadístiques, perquè hem après que el cabell està associat a la bellesa de les persones, a la salut i a la joventut. O sigui, una persona amb moño és més jove, no?
És veritat.
I per això sol influir directament en l'autoimatge, la identitat i l'autoestima de cada un. També són molts els que es pregunten emocionalment què pateix més per la pèrdua del cabell, ells o elles. Tu què creus que pateixes més, els homes o les dones?
Les dones.
Les dones,
segurament. Bueno, tal volta perquè sóc dona, no? Tu què penses?
Jo crec que també. Les dones. És que nosaltres tenim, el nostre d'això està més assignada a veure homes calvos.
Sí.
Una dona, des de llavors, té que passar molt malament.
Molt mal, sobretot perquè ho assimilen a una malaltia. Quan no és cert, és dir, una dona pot perdre el cabell i no estar malalta. Per exemple, en una situació d'estrès, de, per exemple, treure unes oposicions o aprovar uns exàmens, pots tindre rodals calvos dins del moño, és a dir.
M'ha vingut al cap ara, estàvem parlant d'esta pregunta, l'entrega de los Oscars de sí. Will Smith, te recordes que l'humorista típic americà que sempre gasta, i esos humoristes que tenen un humor faltant en els que estan allí,
Un humor irònic. Bueno, para vosotros falta ors.
Falta ors, sí. Que se va a ficar en la dona calva de Will Smith, que per lo que pareix esta dona patís algun tipus de daso, i aquell vaixell li va pegar una punya en directe.
I tot això que diuen que si era veritat, que si no era veritat...
Sí, no, però la bofeta se la va emportar. Que també m'ha vingut al cap les vedets estes que està en el... És que estava parlant en tu i m'estan venint moltes coses al cap. Aquella, quan venien les vedets als barris,
sí,
no?
el
programa ese de varietets, que sempre hi ha la vedet a última hora, i sempre era el calvo el que anaven a buscar i li ficaven la calva entre les dues mamelles.
Sí,
i
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Això se'l donava a perdre perquè, claro, els varietats ja no n'hi fan tant com ara, però en els anys 90...
Varietets,
que hi ha el mago, la que cantava... La
sí,
que era,
sí,
no?
Hi ha de tot.
I sempre hi ha l'última, la vedet, no?
Que anava per el calvo.
Ah, pel calvo. Ella mirava al públic i diu, este és el meu. I sempre lamentablement, ell també ja tenia assumit i segur
que veia per mi. Si n'hi ha més de... N'hi havia 3 o 4 pel més calvo.
Pues sí, la pèrdua del cabell pot afectar emocionalment als dos gèneres, però pot ser més senzill que un home accepti l'alopècia, ja que està més normalitzat socialment. Pel que fa al gènere, a causa de les normes socials i culturals en què la bellesa i la joventut solen instaurar-se en el nostre inconscient, com a un requeriment per a mesurar el valor de les dones, sol ser més difícil de resignificar. O sigui, a les dones, la veritat que, com han dit, ho passen pitjor. Quan l'alopècia és inevitable, què cal que fer, segons la psicologia? Pues quan l'alopècia afecta l'autoestima i les relacions interpersonals, és fonamental buscar suport emocional, bé siga en les persones properes o per mitjà de teràpia psicològica o de grup de suport. L'alopècia, per a moltes persones, pot ser un dol, ja que la seva autoimatge canvia i és important reconstruir una nova apariència en què cada persona se sentiga més còmoda. Aixina que...
Tinc un test.
Tens un test?
El fem.
Va.
Per la gent que opina. Bueno, fem una pauseta de publicitat i després anirem a el test divertit per a saber si tens genètica de calva VIP.